és Quin Estiu. Molt bon vespre, benvinguts a Quin Estiu, al revers estiuenc de l'informatiu vespre. T'estarem acompanyant també en aquest dimarts festiu de 15 d'agost fins a les 8. En Pablo Morganti, que està als controls tècnics, i qui et parla, Carmen Cires. Avui, per començar, parlarem de les diligències sancionadores que ha iniciat el Consell d'Eivissa contra el lloguer turístic irregular d'un pis de protecció oficial. Han escoltat bé, lloguer turístic a un pis de protecció oficial. Parlarem amb el director insular de Turisme a l'illa, en Vicent Torres Benet, i després analitzarem l'ocupació d'alguns agroturismes que estan tenint problemes per omplir, ja que parlen per moments del 20% d'ocupació. Serà amb nosaltres el propietari de Can Lluc a Eivissa, Lucas Prats, i tindrem temps després per a la música clàssica i el concert de Cluenda del Festival de Música de Mahó, que serà proper dijous. A la nostra secció de literatura, No te l'acabaràs, avui recomanarem un llibre que potser, si te l'acabaràs, serà de la mà de Pedro González, el nostre llibre que parlarà de Pesadilla en Rosa. Això és IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Continuem aquí en Estiu i ara ens quedem aquí a Eivissa perquè el Consell ha obert diligències per lloguer turístic d'un pis de protecció oficial que s'anunciava al portal Airbnb. Han escoltat bé. Vicent Torres Benet és director insular de turisme aquí a Eivissa. Molt bon vespre, moltes gràcies.
Hola, bones tardes.
Com pot ser això, Vicent?
Pues sí. És lamentable que a un portal, una plataforma digital com és Airbnb, que es dedica precisament a comercialitzar o oferir allotjament a diferents modalitats, pues permeti que s'ofereix que un pis turístic que no té llicència per ell, però a més, en aquest cas, que siga un pis de protecció oficial. Evidentment, això ha estat unes diligències prèvies que s'han obert, una més de moltes que no han obert, no? Però en aquest cas concret, evidentment, llama molt l'atenció.
Les diligències es varen iniciar gràcies a una denúncia anònima rebuda al correu electrònic d'inspecció turística, podrien suposar, d'una veïna.
Correcte. Es va rebre una denúncia anònima i en aquest cas concret va ser un cas que es va poder comprovar ràpidament que efectivament es donaven les condicions per ser sancionat. I vull recordar que abans de la modificació de la norma turística era molt difícil poder comprovar, perquè que es pogués demostrar que efectivament es donaven serveis turístics, era pràcticament impossible poder dur endavant una tramitació d'un expedient sancionador, no? En aquest cas concret, sí, s'estaven oferint a més serveis turístics, per tant va ser justament un cas de dir, este lo hemos pillado bien, no? Ara, gràcies a la modificació de la llei, això serà molt més fàcil, perquè primerament podrem sancionar les plataformes que facin anuncis com aquest, és a dir, que facin anuncis d'una activitat turística que no té la llicència pertinent per fer-la, i evidentment també es podrà sancionar no només en el comercialitzador, sinó també en el propietari de l'immoble, que a vegades té tanta culpa com el comercialitzador.
La inspecció del Consell d'Eivissa, diu a la nota de premsa, va comprovar que l'habitatge s'anunciava al portal d'internet Airbnb, que estem dient, oferint diversos serveis com esmorzar, xampú, wifi, tovalloles, moltes de coses que es podien fer reserves per nits.
Esmerado servicio, sí. Sí, en aquest cas faria tots els serveis propis de lo que és una activitat turística.
Però amb la curiositat de que era un pis de protecció oficial.
Correcte, això és el més greu de tot.
Bé, en aquest cas, s'atès que les diligències es varen obrir el passat mes de juliol, abans de l'entrada en vigor de la modificació d'aquesta llei, com que ens està deient Vicent Torres, de la persona responsable s'exposa una sanció entre 4.000 i 40.000 euros ara.
Correcte. Nosaltres, des d'aquest departament de turisme, volem ser molt contundents amb això, i la veritat és que estem davant un problema molt greu que tenim en aquesta illa. Està donant un abús per part de molt d'intrusisme que tenim, i volem posar ordre, volem realment actuar amb la màxima diligència possible, i posarem aquelles sancions màximes que ens permet la llei.
Aquest lloguer turístic d'un pis de protecció oficial que s'anunciava al portal Airbnb és un cas, però nosaltres estem també molt pendents de més sancions que s'hagin posat en aquest temps des del Consell. No sé si hi ha més dades.
Sí, tenim més dades. A final d'estiu vam fer un balanç de lo que sé tota l'activitat, sobretot inspectora, durant aquest estiu. La veritat és que s'han curat diversos mecanismes, perquè a principi d'estiu vam iniciar aquella campanya en surts informadors turístics, que això ens van facilitar moltíssimes dades. A part d'això, doncs, també es fet de disposar d'aquest correu electrònic on aquelles persones que així ho desitgen ens poden posar en coneixement de aquestes activitats que es donen de forma il·legal, doncs mos ha permès millor actuació. I ara, sobretot això, el fet de que tinguem des del passat dimarts una nova normativa que mos permet actuar també, volem pensar que mos permetrà ser molt més eficaços.
Crida l'atenció també a aquesta denúncia anònima rebuda al correu electrònic. No sé si també és un dels procediments que estan tenint en compte els ciutadans.
A veure, nosaltres ho hem donat a conèixer i ho hem fet arribar al màxim possible de persones que sàpiga que hi ha aquest correu electrònic on se poden enviar aquelles denúncies que es consideren pertinents, perquè evidentment en aquest cas la col·laboració ciutadana és molt important per nosaltres.
Vicent Torres Benet és director insular de turisme aquí a Eivissa. Moltes gràcies i molt bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Això és Quin Estiu.
Idò, com comentaven abans, en una illa com Eivissa, on és molt complicat trobar allotjament a l'estiu, encara més a l'agost, des d'alguns agroturismes d'Eivissa parlant d'una temporada fluixa amb unes dades d'ocupació baixes, sobretot a l'inici de la temporada. Analitzarem aquestes dades i per això parlarem amb el propietari de l'agroturisme, Can Lluc, Lucas Prats. Molt bon vespre i moltes gràcies.
Molt bon vespre.
Com va començar la temporada a l'agroturisme?
Bueno, jo crec que estaríem parlant d'una temporada irregular o de canvis en tendències dels darrers dos anys, no? En principi ha estat una temporada que hem començat a tenir vols més pronta, que totes les expectatives que s'havien donat en les darreres fires donaven a pensar que tinguéssim un inici molt més molt millor o de més intensitat d'ocupació, i ha estat una temporada, en alguns moments freguda de l'any passat i en altres bastant pitjor. No?
Bastant pitjor, tant que entès que parlem de dades de prop del 20% d'ocupació?
Bueno, per nosaltres hi va haver els primers dies d'agost, inclús, que vàrem entrar amb un 19 o un 20% durant uns dies. Llavors hi ha molts dies que ha millorat molt i que estàs quasi ple i les dificultats de l'assar, però sí, és cert que jo crec que han donat una falsa imatge exterior de que Eivissa està plena, de que Eivissa està col·lapsada i de que tenim problemes. Jo crec que la imatge que em transmet no és la que hauríem de donar, és a dir, jo crec que s'hauria de donar una imatge més real. És cert que tradicionalment hi ha uns mesos que sempre hem tingut algú de congestió, però congestió que tenim que tenir assumida i és normal ara. La proliferació que hi ha hagut de places en pisos, i que jo penso que ara s'anirà tallant o eliminant, doncs jo crec que s'ha estat causant que hi ha hagut aquesta sensació de desordre o de cert col·lapse, vist des del punt de vista de la gent local, perquè vist des del punt de vista de la major part dels turistes que ens visiten, doncs ells no tenen la mateixa perspectiva, perquè la seva, diguem, activitat normal és molt més intensa o de més col·lapse No parlem és que circula per Londres o és que circula per Nova York o per Berlín, no? Vull dir que...
Allò m'agradaria analitzar aquesta sensació perquè, bé, es diu que l'illa està plena, és veritat que la sensació és que n'hi ha molts de cotxes i de més.
Home,
què pensa vostè que...
És evident, jo em record quan en els anys finals dels 70, principis dels 90, treballaves pràcticament només en turoperació. Et venia un avió de 160 places i en tres autocars t'enduies els clients a destino, els reparties a dos hotels o quatre i no hi havia un moviment especial, no? Si llavors anaven d'excursió, més menys, i alguns alquilaven cotxe. Quina situació tenim avui de canvi de tendència? Pues que avui ens trobem que aquest mateix avió, pues segurament, si el que venguin algunes famílies, pues si venen 160 places, sortiran 80 cotxes de l'aeroport. O en taxi o un vehicle en conductor, no? Entonces, clar, tenim molt més circulació damunt la illa simplement per aquest fet, per això ja fa anys que s'està produint, no? Vull dir que no és un tema nou. Ara, si tenim llavors moltes places o el que es veu, que l'aeroport entra més gent però en els hotels tenen menys ocupació, pues, realment aquestes places estan anant a l'oferta il·legal, legal o com vulguem dir, però que estan causant pues, un perjudici pues, tant a l'economia general com en el sector, no?
També n'hi ha gent que parla del turisme de luxe, que l'illa s'ha especialitzat molt en aquest turisme de luxe i pot ser que no hi hagi tanta gent per a aquest tipus de...
Bueno, jo crec que podria ser, o sigui, aquesta opinió l'he sentit comentar, efectivament. Si tothom passa a nivell de 5 estrelles o busques turisme de màxim preu, pues, potser arribarà un moment que no mos vendran a prou o no mos vendran al llarg de la temporada, no? Entonces, vull dir que... Però que jo crec que aquí ens ve molta gent de molt bon nivell i el turisme de luxe pues, tant és de dues estrelles com és de cinc si tenen un nivell molt bo de servei i adaptat en el seu preu, no? Però efectivament la tendència a identificar el turisme de molt car pues, si hi ha moltíssimes places creades els darrers anys pues, efectivament se reparteixen, explico, o hi haurà una estabilització i una adaptació millor de preus, perquè clar, si tots els 4 estrelles passen a 5 o els 3 passen a 4, llavors molts hotels també, que han passat a adults only, i entonces hi ha hagut una tendència, segons quines zones, a traslladar les famílies a una altra zona. I entonces el que han fet és millorar moltíssim la ocupació i han fet pujar preu a les altres, no? Mm-hmm.
I podria ser també, se m'ocorreix a mi també, que aquest turisme que visita un agroturisme li agrada una zona molt més relaxada i de més, i pot ser que una illa com Eivissa, que es parla, no?, de molta de gent, doncs aquesta gent no vingui.
No, jo crec que la gent que, bueno, nosaltres ara estem, les darreres setmanes i en fins de setmana estan pràcticament plens o amb algun lloc molt puntual. Jo crec que la gent que ve en els agroturismes, pues, amb independència que algun dia puguin anar pues, de buscar un oci nocturn o de festa, però el que busquen sobretot és la tranquil·litat, el contacte personal, el relax d'estar tranquils, de poca gent i d'un servei molt, molt personalitzat. Vull dir que estàs molt en contacte amb ells i la veritat és que és molt satisfactori.
Lucas Prats, molt bon vespre i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Això és Quin Estiu.
Sonamar presenta Fusión & Co. Ven a vivir en familia una experiencia increíble. Todo el mes de agosto, oferta especial residentes. Desde 49 euros, cena y espectáculo. Y los lunes, además, niños gratis. Fusión & Co. en Sonamar. Una experiencia inolvidable. Y recuerda, los lunes, niños gratis. Más info en sonamar.com.
Nura, el punt de trobada de la ràdio pública amb el patrimoni i la història de les nostres illes.
De dilluns a dijous a partir de les 8 del vespre amb Carles Marquès.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Calvià 92.7.
és Quin Estiu.
Quin Estiu, espai per a la música clàssica. Parlarem de la 44a edició del Festival de Música de Maó, festival que acabarà proper dijous 17 d'agost a les 9 de la nit a Santa Maria de Maó. Es farà la missa de Rèquiem de Gabriel Fauré en versió orgue. Actuaran la coral Sant Antoni de Maó, coral Clau de Sol de Ferreries, amb direcció de Carles Gumí, director català especialment convidat per a l'ocasió. Parlem ara amb Lluís Cintes, és president de Joventuts Musicals de Maó, també és barítono amb carrera internacional, però s'ha implicat en la cultura de Menorca en els últims temps. Molt bon vespre i moltes gràcies, Lluís.
Bon vespre, com va? Gràcies a vosaltres.
Doncs molt interessats en aquesta clausura del festival que serà proper dijous. Què es farà?
Dijous, dia 17 d'agost, pues, clausurarem, serà la cloenda, diguéssim, d'aquest 44 festival, que han estat 7 concerts en total, que han durat durant tot el mes de juliol i part del mes d'agost. I farem la missa de Rèquiem, opus 48, de Gabriel Fauré, que és un compositor francès de l'època de l'impressionisme. I, bueno, avui en dia, pues, Rèquiem de Fauré és una peça quasi, te diria que icònica per ses corals, no? Aquí a Menorca no l'han sentida gaire encara, Rèquiem de Fauré, però això, pues, és com una, representa com una novetat, pràcticament, no?
I és per això que es fa, amb aquesta novetat, en aquesta versió orgue.
Sí, efectivament. Rèquiem de Fauré està molt versionat per el mateix Fauré, no? Per el mateix Gabriel Fauré, que el va fer primer per una orquestra més reduïda, després la va passar a l'orquestra simfònica. Ell era organista, per tant, aquesta versió també està escrita per ell, no? I nosaltres aquí comptàvem amb el gran orgue de Santa Maria, de 3.000, quasi 4.000 tubs, no? És a dir que, bueno, tenim aquí, pues, un moment que serà àlgid dins d'aquest festival, perquè, bueno, sentir l'orgue i sentir dues corals juntes que representen 70 veus, pues pot estar molt bé, no? Pot ser una fita important.
Per això molt recomanat aquest concert.
Jo crec que sí, l'han de recomanar, perquè, bueno, teòricament assisteixen tots els socis que estan implicats en nosaltres, en l'associació Joventuts Musicals de Mo, evidentment, però, bueno, està obert a tot el públic, a tot el públic de Mo, a tot el públic de Menorca, i també a tots els estiuetjans que tenim a Silla ara, també, no?
Ara és el moment, ara és agost.
Sí, efectivament, també això representa, pues, una activitat paral·lela, no?, en el sol i platja, que, bueno, pues, d'alguna manera omple de contingut cultural s'estança aquí, les vacances menorquines, no?
Són molts els turistes de Maó que acudixen a cites com aquestes, com aquest festival.
Pues sí, Déu-n'hi-do. I sobretot el que m'interessa més és que els propis socis assisteixin, no?
Clar, de tot l'any. Sí,
o sigui, jo penso que un concert té més èxit o menys, no només en la assistència general del públic, sinó que els propis socis s'interessin per el que estem fent, no?
I és el cas. Un festival que va començar el 5 de juliol al claustre de Sant Francesc, l'actual seu del Museu de Menorca. I com va ser això, aquest inici, i què va passar des d'entonces?
Bueno, enguany vam fer, diguéssim, la presentació, o sigui, no l'inauguració, la presentació del festival dia 10 de juny, que vam oferir un concert de piano i violoncel, on van convidar les institucions, representants institucionals, patrocinadors, socis. Van fer com una gran festa de presentació, no? És a dir, que això ja va ser tret de sortida. Ara, la inauguració després va ser dia 5 de juliol, amb el primer concert, que, sí, pues, efectivament, tot el mes de juliol hem estat, diguéssim, dins el claustre de Sant Francesc, que és, bueno, l'antic convent de Sant Francesc, que avui en dia és el Museu de Menorca, val, que té un claustre, pues, molt estretet, molt alt, amb un pou, és com molt bucòlic, com molt màgic, no? Uh-huh. I allà dintre la música clàssica encara hi creix, diguéssim, no? No necessitam sonoritzacions de cap tipus, encara que sigui sèrie lliure.
Tot molt natural.
Els harmònics propis dels instruments creixen dins aquell entorn, no? I clar, se crea un ambient de silenci, de recolliment, és preciós, no? Uh-huh. I allà han fet, diguéssim, pràcticament tots els mesos d'Oriol han fet els concerts allà, un per setmana, vale? Van començar amb, amb una espècie d'homenatge a Granados per el centenari que estem celebrant aquest any, no? 150 aniversari del naixement, vale? I va actuar una soprano, pues, amb tonadilla escènica, després amb cançons de Granados, amb fragments de Goyesques, i van comptar també amb un gran pianista, Emili Brugalla, i un actor que anava també recitant, diguéssim, no? Això va ser el primer concert que jo crec que aquest primer concert ja va donar a entendre de per on anirien estrets d'aquest festival, no? És a dir, que d'alguna manera hem retornat nosaltres a la música clàssica, però sí que l'estem adornant, pues, amb, no sé, pues, si pot ser amb recitats, si pot ser amb poesia, si pot ser... Vaja, jo crec que aquell concert ja va donar a entendre cap a on anirien, no? Després van tenir el quartet Cosmos, un quartet que ara està triomfant per tot Espanya i per l'estranger, és a dir, que bueno, van venir de Barcelona, el van juntar amb un clarinet ciutadellenc, que es diu Teologian Star, que van fer un concert de molta qualitat. Va ser basat en Mozart, Schubert i Schumann. Uh-huh. Val? I també amb l'Orgue de Santa Maria, que ha representat un retorn en aquest orgue, perquè els primers festivals de fa 44 anys havien estat festivals d'orgue.
De la primera edició?
I la segona, les primeres edicions, era un festival pròpiament d'orgue, diguéssim, no? Pues, d'alguna manera hem volgut retornar en els inicis i aquest any s'han pues, convidat a un organista català, però d'ascendència ciutadellenca, ha nascut a Barcelona, però de part ciutadellencs, no? Que és un jove de 21 anys que ja està començant una carrera internacional molt important.
I molt jove.
Sí, Joan Seguí, i la veritat és que vaja, serà el dia de demà, o ja en un futur molt proper, serà ja un dels grans, diguéssim, de sa música, no? Va pulsar l'Orgue de Santa Maria i mos va oferir també pues, tot un concert a l'entorn de sa figura de Bach. Només va tocar Bach cap al final del concert, però...
Es va guardar per al final.
Sí, però va escollir un joc de paraules que es deia background, no? Uh-huh. Però van canviar la K amb una H, background, que seria, diguéssim, l'entorn de Bach, aquells compositors que Bach es va emmirallar, diguéssim. Uh-huh. El Joan me deia, jo vull fer la llista de Spotify que tindria Bach, no? De quins compositors admirava i quins compositors van representar, diguéssim, com una...
Quina llista?
Sí. Però, bueno, tots aquests compositors que ell va tocar, no? La veritat és que va ser molt, molt, molt interessant, molt, molt interessant, perquè, bueno, i després també el mes de juliol, el van tancar amb un concert que es deia Sotto Voce, també estrany, diguéssim, no? O sigui, van tenir un conjunt de violoncel i piano que, en lloc de tocar exactament les peces pròpies, o sigui, la literatura escrita exactament per aquesta formació, el que van fer va ser versionar peces que teòricament haurien de ser cantades, val? Peces que van ser escrites per ser cantades, fragments d'òpera, fragments de sarsuela, fragments de, bueno, líder alemany, cançó italiana, diguéssim, no? Uh-huh. I tot va ser, diguéssim, van posar un actor també, un actor menorquí, que va recitar els textos, perquè és música que s'ha escrit a partir d'un text, diguéssim, no? I, bueno, han tingut patrocinadors, en aquell cas van tenir Jean Xurier, que després va fer una degustació dins el claustre, va fer una degustació de pomada granissada, i allò va estar molt bé.
Sí. No?
I, bueno, i ara encetam el mes d'agost, que ho hem fet dins el teatre principal, primer amb un concert de l'orquestra de cambra Illa de Menorca, que ens va tocar la quarta sinfonia de Beethoven, val? Després han tingut un concert dedicat al pintor Pasqual Calbó, amb un contratenor, soprano, amb un vestuari, han fet una cosa una mica teatralitzada, i ara pues, anem a la clausura, diguéssim, que és el règim aquest de Foré, que juntem aquestes dues corals menorquines, que ja fa, pues, a lo millor fa 4 o 5 mesos que estan ensenyant a totes, per ells representa un repte, I per joventuts musicals també representa un repte, perquè d'alguna manera pues, estem acollint d'alguna manera també el teixit associatiu amateur menorquí, que és molt important, no?
Recordem que estem parlant de la 44a edició del Festival de Música de Mao i de la Cluenda, que serà proper dijous, serà el 17 d'agost, a les 9 de la nit a Santa Maria de Mao es farà la missa de Requiem de Gabriel Fauré en versió orgue. Hem parlat amb Lluís Sintes, és president de Joventuts Musicals de Mao. Moltes gràcies i molt bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres en uns moments tornarem a la nostra secció de literatura.
Això és Quin Estiu. No te l'acabaràs.
Continuem aquí en estiu. Per acabar parlarem de literatura i ho farem amb Pedro González. Ell és llibrer de la llibreria Sa Cultural d'Eivissa i ens recomanarà un llibre per aquest estiu. Pedro, molt bon vespre.
Bon vespre.
Desafiem la secció de Vicent Tur perquè aquesta recomanació ens l'acabarem.
Sí, está, aquí no hay excusa ninguna. Son libros para el verano, fresquitos y yo creo que se pueden leer de un tirón prácticamente.
Bé, ¿pero en comencem?
Pues hoy traemos un libro de John McDonald's, una novela negra, Pesadilla en Rosa. Decir que hay libros que desde la primera frase nos trasladan a un universo del que ya no podemos salir. Libros que provocan infinidad de sensaciones. Desde la primera frase que leemos, libros que al cerrar la última página pues desearíamos quedárnoslos para nosotros solos. Este es el caso de Pesadilla en Rosa. Es una intriga con el inolvidable detective Travis McGee de protagonista, que provoca una adicción muy potente y de la que no podemos escapar. John McDonald es un maestro de la novela negra, uno de los maestros del siglo XX de la novela negra, que nos transmite todas estas sensaciones con una prosa irreverente y adictiva. Travis McGee, el protagonista, recibe la llamada de auxilio de un viejo camarada de armas que le pide que atienda a su hermana en Nueva York, que ha sufrido la pérdida de su prometido en un supuesto delito callejero. La investigación que inicia McGee no será fácil, se topará con fuerzas y seres que le superan en habilidad y en fuerza, pero este conseguirá salir adelante. Es un detective con mucho aroma de las novelas clásicas de novela negra de los años 20, de los años 30. Acordémonos, por ejemplo, también del cine de Bogart, de Robert Mitchum. Vamos a disfrutar muchísimo con las andanzas de este Quijote del siglo XX. Es una novela que, como decía, la vamos a leer de un tirón. Nos va a fascinar, nos va a enganchar. Y yo creo que es una novela especial para disfrutar en la penumbra, en una tarde de veranito, cuando el sol pega de verdad. Nos ponemos allí en nuestro silloncito y vamos a disfrutar muchísimo con las andanzas de este detective.
¿Cuál es el secret de esta novela? ¿Pot ser això de viatjar en el temps o pot ser la prosa?
Sí, la prosa, que es así irreverente, que es muy, muy adictiva. Es un clásico indiscutible de estos que no fallan. Es eficaz, es un libro intenso, un libro que te enamora. Es un libro de la editorial Asteroide, Pesadilla en Rosa, volvemos a decir el título. Uh-huh. Una editorial que cuida mucho las novelas, que cuida mucho todo lo que publica y que no falla. Su editor Luis Solano trabaja muy bien todo este tipo de novelas y ya verán cómo van a disfrutar muchísimo los lectores con esta novela.
Pues no falla, Pesadilla en Rosa. Muchas gracias, Pedro González, por habernos acompañado y hasta muy pronto.
Hasta muy pronto.
Arribem a les 8 de la tarda, temps per a la informació al butlletí d'IV3 Ràdio. Nosaltres tornem demà a les 7:30. Els desitgem molt bona tarda en aquest festiu.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 8.
Bon vespre. La família Rubió presenta una denúncia per...